I després d'aquesta sintonia, vol dir que en el nostre cinema Paradís sempre ens hi trobem cada divendres en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs estem en una setmana d'una estrena important, que és aquesta pel·lícula dedicada a l'Elton John.
Exacte.
Si no vaig errat.
Venim del Bohemian Rhapsody i empalmem en Rocketman. Amb una curiositat, que Bohemian Rhapsody, si veiem els títols de crèdit, veiem director Bryan Singer, però quan encara no faltava ni mitja pel·lícula per acabar de rodar, el director que ara ha portat a la pantalla Rocketman, Dexter Fletcher, que llavors a Bohemian Rhapsody ja tenia funcions de producció, va agafar les regnes de la pel·lícula. Per tant, podríem dir que Dexter Fletcher, que és el director titular de Rocketman, va ser el que al final va acabar la pel·lícula de Bohemian Rhapsody.
Carai.
És una curiositat que...
Sí, sí, sí. Això passarà a la història de...
Sí.
Coses curioses.
No s'ha desxifrat massa bé què va passar amb Bryan Singer i els responsables de la producció de Bohemian Rhapsody, però el cas és que no va acabar la pel·lícula. Però, en canvi, en els títols de crèdit surt Bryan Singer. Bé, és una curiositat per dir que el director de Rocketman ja és un director que poder no ens sonarà com ens sona Bryan Singer, però que ja té experiència en aquest tipus de pel·lícules biogràfico-musicals. Perquè, clar, te la venen com un gènere biogràfic-musical, però, clar, el cinema musical tots sabem quin és. Aquí és musical perquè hi ha cançons. Però, clar, no és la típica pel·lícula musical que tots tenim al cap quan parlem del cinema musical.
Per anar en cinema un xic enrere, tenim el La La Land,
no? Per exemple.
De les últimes.
Exacte. Aquí no, aquí les cançons són les pròpies d'Elton John, interpretades precisament per l'actor que l'interpreta.
Exacte, això és el que vaig escoltar en comentaris.
Així com a Bohemian Rhapsody, en Rami Malek feia playback, i no s'ho han amagat mai, però, clar, la seva interpretació va ser mereixedora d'Òscar. Doncs aquí, el Taron Egerton, ell interpreta personalment les cançons d'Elton John, i Elton John està encantat, perquè ell és un dels productors de la pel·lícula.
Sí.
I les seves manifestacions en relació a aquest actor són extraordinàries.
Deia que ho feia millor que ell, quasi.
Bueno,
sentia un comentari d'un que parlaven, diu que va quedar que impressionat, diu que ho fa millor que jo.
Un dia em sembla que aquí en aquesta secció comentàvem lo dels actors i el doblatge, que els propis actors, quan s'han de doblar a si mateixos, no es consideren prou capacitats per fer la feina d'un actor de doblatge. Doncs Elton John serà molt bon cantant, molt bon pianista, però ell considera que, caram, si hi ha un actor que és capaç de mimetitzar-se amb ell mateix, i en aquest cas Taron Egerton es veu que ho ha brotat.
De fet, ja crec que hi ha hagut alguna altra pel·lícula que també ha passat aquest cas, no? De que l'actor cantés les cançons. No sé si...
Sí,
em penso que sí.
A Moulin Rouge cantaven la Nicole Kidman i el seu company, cantaven les cançons, vull dir, a Mamma Mia, en Pierce Brosnan no se n'ha amagat mai de que canta horrorosament, però en canvi ell cantava, o sigui, hi ha moltes cançons.
Aquesta, ara fa poc ha nascut una estrella, la Lady Gaga, i l'actor aquell, que no me'n recordo el nom, que també inclús ha gravat un disc.
Sí, no, i ells canten les cançons, però que és molt habitual en què això passi. Però fixa't que anys enrere els grans musicals americans, moltes de les actrius que interpretaven i que havien de cantar eren doblades a les cançons. La pròpia Cantando Bajo la Lluvia, la Debbie Reynolds, estava doblada per la que en la pel·lícula ella dobla des de darrere les cortines. La pel·lícula, si recordem, era el naixement del cinema sonor, quan els actors i les actrius amb la seva veu no donaven la talla a l'hora de posar. I en la pel·lícula, una actriu que no tenia una veu prou bona, era doblada per la Debbie Reynolds. Doncs a les cançons, aquesta actriu és al revés, és la que està doblant a la Debbie Reynolds a les cançons. En fi, són curiositats del món del cinema i que a vegades per les qüestions cinematogràfiques s'han de fer d'aquesta manera. La Debbie Reynolds donava la talla com a figura i com a actriu i l'altra era la que donava la talla com a cantant.
Hem vist que el cine sempre ha estat molt lligat també a les biografies de cantants, perquè déu-n'hi-do els que s'han arribat a fer. A part, ara tenim aquí, després teníem després hem vist la de la Tina Turner, hem vist en Jerry Lee Lewis...
Els que són coneguts, dius, molt bé, però la setmana passada es va estrenar Blaze, una pel·lícula sobre un cantant country molt desconegut i que, bé, ens ha arribat ara aquesta versió biogràfica.
Esclar, molts d'aquests estan ja quasi oblidats, els hi treuen una pel·lícula biogràfica i després què passa? Que, esclar, aquesta gent venen més discs ara, després de morts, que pas quasi en vida. Alguns els hi ha passat això, vull dir que s'ha disparat, i ostres, aquest no, ostres, que bé, que m'agrada, ostres, que... I clar, vull dir, els hi ha passat això. Roy Orbison, arrel del Pretty Woman, les ventes, va posar número 1 una cançó que ja feia temps que existia, i van tornar a treure treballs discogràfics, inclús algun que havia fet i no es havia publicat.
Ghost
també, la melodia encadenada.
La melodia encadenada també va ser un gran èxit de vendes, no? En fi, és el que té tenir l'acert d'incloure dins de la banda sonora un tema que no és original de la pel·lícula, però sí que és el leitmotiv de la pel·lícula. Són d'aquells encerts que a vegades dius algú se li va ocórrer l'idea. Vam comentar l'altre dia que la Over the Rainbow no estava pensat que la incloguessin a la pel·lícula. Correcte, i en canvi resulta que va ser després el gran èxit del Mago de Oz. Però en fi, són aquelles coses que la història... I, bueno, això ho parlàvem del dia de la Doris Day amb el que serà, serà. Ella va dir, diu, serà l'última vegada que escolteu aquesta cançó. Ella mateixa ho va dir-ho. I, en canvi, la prova està en que és el leitmotiv de la pel·lícula. En fi, són circumstàncies que passen i que el temps dona o treu rons.
Exacte. Doncs una pel·lícula, una estrena d'una biografia musical amb un cantant encara... en vida, no se sol fer gaires, em penso, no?, de cantants. Jordi, tu que hi estàs més... Més aviat ja es fan, més aviat sí, com ja sí, ja mort, eh?
Però, Brian, per exemple, en el cas de Bohemian Rhapsody, els components vius eren també productors executius de la pel·lícula. Evidentment, el Freddie Mercury no hi és, però sí que els components que encara hi són varen ser els promotors i els productors que varen tirar endavant el projecte. Aquí, a part d'altres productors, Elton John també forma part de la producció. En fi, evidentment el negoci està amb els que ja no hi són perquè es revifen. Elton John aquí no cal que es revifi res. Exacte. Perquè ell ja està de per si sol en la cresta de l'onada. En canvi, bueno, també et dona unes garanties de que el producte que ens arribarà serà força fidel a el que realment ha estat la seva vida.
Doncs aquesta és una de les pel·lícules que em vol fitar per fer el comentari avui en aquest apartat que sempre parlem d'un tema relacionat amb el món del cine, perquè s'estrena aquesta pel·lícula, que és, diguem, la cap de cartell d'aquest cap de setmana, però, Jordi, n'hi ha d'altres que ara ens els explicaràs.
I aquesta setmana tenim Invasió de produccions franceses.
Carai, com és això?
Pues mira...
Si diguessin, estem a prop del 14 de juliol, te diria val, perquè...
Invasió és que també hi ha moltes estrenes, eh? Aquesta setmana sí que és d'aquelles setmanes en què de la gran quantitat d'estrenes no hi ha prou pantalles per poder-les absorbir, i moltes d'elles es quedaran o en el tinter, bueno, el tinter, en el dipòsit, per dir-ho d'alguna manera, a l'espera de que es vagin estrenant segons quins títols en aquestes sales tipus Truffaut.
Encara existeix el Truffaut?
Sí, el que passa és que ara tinc que dir que les projeccions del cinema Truffaut s'estan fent en el Venice Plaza 3, perquè em sembla que hi ha tota una sèrie de reformes que jo vaig sentir dir que a l'espai de lo que era el cine modern, el cinema Truffaut i tot, a Girona ho estan intentant remodelar per convertir-ho en un centre cultural i tal. I el cinema Truffaut existeix i les projeccions s'estan fent a la sala 2, me sembla, del cinema Plaça. Sé que és una d'aquestes dues sales. I bé, clar, en aquests cinemes que fan, doncs, projecten pel·lícules a versió original, a vegades títols que comercialment les distribuïdores no poden aconseguir sales comercials i els hi fiquen aquí. Però, en fi, nosaltres aquí diguem tots els títols que surten.
Vinga.
I, mira, hi ha tres franceses. Tres franceses i diferents, totes tres, perquè una és d'animació. Lili en París, sobre una nena que a París, doncs, amb l'ajuda d'un noi que va amb un tricicle, doncs, té vocació de detectiu i investigarà una sèrie de desaparicions de joves. I amb el seu periple, doncs, irà coneixent a diversos personatges molt coneguts de la història, de la cultura francesa, entre ells Toulouse-Lautrec, i doncs alguns l'ajudaran en la seva feina i d'altres doncs li posaran pals a les rodes perquè són més males persones. L'altra pel·lícula francesa és Clara i Claire, aquesta pel·lícula protagonitzada per la Juliette Binoche. Ens parla dels chats d'internet i del que fa la gent per falsificar doncs, els seus perfils per intentar aconseguir vés a saber què, perquè al final la mentida no es pot pas perllongar en el temps, sobretot quan amb la persona que xateges comença a unir-te una certa relació. I, esclar, arriba un punt en què no n'hi ha prou amb el chat. T'has de conèixer o un o altre desitja. Doncs, és clar, aquest és el problema d'aquesta dona de 50 anys que en el xat doncs, té una identitat que en té la meitat, amb una foto diferent. I bé, el problema ve que no es pot aguantar aquesta mentida per molt de temps. I la tercera pel·lícula francesa és Infiltrado en Miami, que és francesa, rodada a Miami i protagonitzada per el francès Omar Sy.
Carai, Omar Sy ja és el de moda ara.
Exacte. Doncs és una pel·lícula d'acció, amb força humor, i que ens recorda ja expressament, o sigui, no és que sigui coincidència, sinó que ja els responsables han anat a tocar això, aquells títols de finals del 80, principis del 90, estil superdetectiu en Hollywood, que se'n van fer diverses entregues, on Eddie Murphy interpretava aquest tipus de detectiu atípic i que doncs, està fora del seu ambient i que destaca, perquè, esclar, com que està fora del seu ambient, doncs no és la seva manera d'actuar d'una manera prou ortodoxa.
Però sempre acaba solucionant els casos.
Val, doncs aquest és el cas d'Omar Sy, que interpreta aquest policia francès que se'n va a Miami per resoldre un cas i que en allà doncs, haurà de treballar amb la policia de Miami, i esclar, evidentment no té atribucions, però ja s'espavilarà prou per agafar-se'ls. I aquests, ja veus, aquests tres títols, que són tots tres diferents, però ens venen de la cinematografia del país veí. Ens arriba també una comèdia italiana, la setmana passada en teníem una, aquesta setmana en teníem una altra, 10 dies sense la mama, ens arriba també en versió catalana, amb segons quines sales, pel·lícula, comèdia sobre els problemes que té un home que està pare de família amb tres fills, volcat a la seva feina i que un bon dia la dona i la mare decideix doncs, que ja han estat tipa de la rutina de les feines domèstiques i que s'agafa unes vacances i se'n va 10 dies. Per tant, els problemes que se li venen a sobre en aquest bon senyor. Artico és una pel·lícula d'aquelles de paisatges. És un home que queda aïllat a l'Àrtic amb una expedició, ell queda tot sol, les feines de rescat fracassen a conseqüència d'un accident i ell s'ha de plantejar doncs, desplaçar-se perquè és el que sembla l'única manera de poder aconseguir sobreviure. És una pel·lícula d'aquestes en què Si fos un documental, doncs gaudiríem d'imatges de l'àmbit.
Més o menys se'n va, però clar, era diferent, com el Nàufrago d'en Tom Hanks, que no, també era una persona que es quedava sol en una illa.
Sí, però a Nàufrago hi havia tot l'argument de la relació amb la pilota.
Sí.
És diferent. Aquí és molt d'exterior, molt d'art. La pel·lícula està dirigida per un expert documentalista. Per tant, ens dona una idea de les imatges que això. El protagonista és Mads Mikkelsen i la producció és islandesa.
Mm-hmm. O sigui que... Home, ja ho dominen bé, això, aquesta gent.
Exacte. Arriba una tercera entrega d'un personatge molt conegut, John Wick. John Wick és un associassou, digue-li, un exagent que interpreta Keanu Reeves i que, bé, doncs, arrastrant problemes que ha tingut en les altres dues entregues, ara aquí es veurà perseguit per propis i per estranys. També acció, corredisses, persecucions... En l'estil
de la Bourne?
A l'estil de les altres dues.
Però sí, un estil de Bourne.
Exacte. Una pel·lícula xinesa, La ceniza es el blanco más puro, és un drama romàntic de la relació d'una ballarina amb un mafiós i que per unes circumstàncies doncs, aquesta ballarina és tancada a la presó i quan surt doncs, intenta buscar en aquest mafiós per reemprendre la relació que tenien. Un títol sobre personatge real. Si ja abans hem parlat d'Elton John, ara parlem de Mary Colvin. Mary Colvin era una prestigiosa reportera de guerra
que va
cobrir importants successos doncs, a Kosovo, Sierra Leona i Síria.
I sortint el dominical de diumenge passat del periòdic.
Precisament va morir a Homs. Bueno, doncs la pel·lícula protagonitzada per la Rosamund Pike ens ensenya la vida d'aquesta reportera que, entre altres, va guanyar doncs, molts premis relacionats amb el món del periodisme. La seva foto més característica és la que porta el parche a l'ull que va perdre doncs, amb una d'aquestes incursions en la que ella va ser testimoni dels fets. I el cinema espanyol doncs, el tenim amb La estrategia del pequinès, que és un thriller que està protagonitzat per l'Onax Ugalde i la Kira Miró, que doncs barreja narcotràfic, robatoris, traïcions, i veurem com els protagonistes han de fugir de manera doncs, desesperada d'uns traficants que els persegueixen perquè, entre altres coses, els han volgut robar a ells mateixos. Mm. En fi, pel·lícula d'acció, thriller, que és la representant espanyola de les moltes estrenes que hi ha aquesta setmana. I està aquí, s'ha acabat.
Aquí. I anem a Torroella.
I ara anem al cinema Torroella. Cinema Torroella, comèdia romàntica. After, Aquí empieza todo, és una adaptació d'unes novel·les molt exitoses, escrites per Anna Todd, i que precisament arrel de l'èxit d'aquesta primera entrega, els productors ja estan fent la segona entrega, també basada en les novel·les d'aquesta mateixa escritora. Recordem, són les relacions d'una noia molt formal que la seva vida es veu alterada quan conegui amb un noi que, a part de ser misteriós, doncs té un caràcter força rebel. O sigui que les conviccions d'un i de l'altre no són pas les més equiparables, però, en fi, és el que diu el refrany, els extrems oposats s'atreuen.
Molt bé, doncs fins aquí tot el que podem explicar sobre les estrenes del cap de setmana, també sempre acabant amb el cinema de proximitat com és el cinema Montgrí, però ja ho saben i sempre ens agrada recordar-ho, qui en vulgui saber més, demà a les 4 en el programa de cine. Jordi, com sempre, tot un plaer i si et sembla bé, fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs bon cap de setmana i la setmana que ve ens retrobem aquí a l'Aigüera.
Doncs bon cap de setmana.